El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
David Foster Wallace va començar el discurs de graduació de la promoció del 2005 del Kenyon College amb aquesta paràbola. Hi havia dos peixos joves que van nedant i es troben un peix més vell que neda en direcció contrària. El saluda amb el cap i diu: "Bon dia, nois, com està l'aigua?" I els dos peixos joves continuen nedant una mica més. I al final, l'un mira l'altre i fa: "Què collons és l'aigua?" Amb aquesta història, Foster Wallace volia expressar que les realitats més òbvies són sovint les més difícils de veure. En un moment com l'actual, en què nedem entre imatges, és normal que molts ens preguntem què són i quin sentit tenen les imatges, quina és la seva funció i cap a on deriven. Si tots són imatges, val més que aprenguem a nedar-hi. Ingrid Guardiola, L'ull i la navalla, assaig sobre el món com a interfície.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense...
Xavier Antic, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Benvingut al teu racó de pensar.
Encantat, com sempre, ja ho saps.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem sobre...
Avui que estem escoltant tantes paraules,
sí.
Tantes paraules, tantes declaracions, tants relats, tanta llengua, diguem-ne, no? Avui pensarem sobre el paper de les imatges.
Va,
una mica per fer una deriva, que també ens convé.
També Déu-n'hi-do de les imatges.
Però una mica sobre les imatges en el nostre món, i a més no sobre les imatges de tota la vida, les que ja coneixem, les de l'art, la fotografia, la televisió, etc, sinó sobretot sobre les imatges que a través de tota mena de pantalles ens estan... assaltant i reconfigurant la nostra vida, no? I obligant-nos a refer la forma de relacionar-nos amb nosaltres mateixos...
I segurament no som massa conscients de les conseqüències. Llegint avui i preparant aquest racó,
sí.
Dius... que bé que algú escrigui això, perquè intuïtivament veus que anem cap aquí...
Intuïtivament ens sentim quasi bé a cada moment de la nostra vida,
exacte.
No? Només que agafem el mòbil o només que ens plantem davant de l'ordenador i ens assaltin, no? I tenim sempre una mica la sensació de que quan hi ha alguna cosa important cal que algú s'aturi, es dediqui a pensar una mica, ens digui què és el que n'ha tret i una mica aquest és l'objectiu del racó de pensar d'avui.
Perquè estem interconnectats.
La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Y colgarla en la red.
¿Así que eres fotógrafa?
No, es solo un hobby. Usamos las fotos en la web del book de Hannah.
En este mundo donde estamos, es fácil perder de vista lo que es real.
No esperaba estar viviendo en el futuro, pero joder, sí lo estoy.
Trata de ordenadores que aprenden a ser más listos que los hombres como hicimos las mujeres hace años.
I per això en Xavier Antic, el nostre home de racó, de pensar...
L'home de racó,
ens ha convidat una dona per parlar-ne.
Sí, perquè sabem que no podem pensar sols i, a més, sempre provem de pensar amb gent de qui en podem aprendre moltes coses. I avui tenim la sort d'haver convidat i que hagi pogut venir a la Ingrid Guardiola, que és una de les persones que més hi ha treballat, que més ha pensat i que més té una perspectiva nova respecte d'aquestes coses que també estan plenes de tòpiques.
L'Ingrid Guardiola és productora, investigadora i realitzadora audiovisual, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat sobre un munt de qüestions relacionades amb gènere, desigualtat, tecnologia en el marc de la cultura, professora associada de la Pompeu Fabra durant temps, però després professora de la Universitat de Girona, de la Universitat de Barcelona, també convidada a València, a la Rovira i Virgili, i té un munt d'articles publicats a Cultures, també a La Vanguardia, Público, Quaderns del CAC, a l'Avenç, a La Jornada, i ara té aquest assaig damunt la taula, L'ull i la navalla. Molt bon dia, Ingrid Guardiola.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé? Escolta'm, dèiem que amb el Xavier que ens feia molta il·lusió que fossis aquí perquè al final has posat per escrit coses que intuïm que ens estan passant i que... i que segurament, com que ens estan passant, no som capaços d'analitzar-les, no?
Sí, de moment no tenim una distància prudencial, és a dir, vivim una època molt nova del mitjà, i quan diem mitjà pensem sobretot en internet, en aquest, com, nou, entre cometes, nou ecosistema, que és en el qual convivim i que forma part de la nostra esfera pública actual, no? És allà on trafiquem amb les nostres emocions, amb les nostres idees, amb els nostres afectes, amb tot el que produïm, I ho fem d'una manera com molt poc meditada, és a dir, molt premeditada, i sense tenir en compte la pròpia naturalesa del mitjà i què passa amb aquests intercanvis i amb aquesta actitud nostra dins la xarxa.
Perquè us situeu els que ens esteu sentint avui al Racó de Pensar, hi ha una tesi profunda i fonda des del punt de vista de la transformació de la manera de viure, és que a través de les pantalles abandonem l'exercici de la ciutadania per convertir-nos en voyeurs de la realitat.
Exacte. Això és una tesi que ve ja del món de la televisió, i de fet als 60 els situacionistes, Guy Debord i companyia, ja ens alertaven, deien, eps, primer els, primer els homes i després les imatges. No fos cas que les imatges es tornessin autònomes i es configureixin com un món, això, amb autonomia pròpia. I la televisió ha anat virant cap aquí i la internet, diguéssim, la internet 2.0, la internet de les xarxes socials, ha començat ja amb aquesta autonomia. És a dir, l'internet cada vegada més vol que tu no surtis d'aquests espais, diguem-ne això, Facebook, Twitter, etcètera, fins a tal punt que quan tu poses informació aliena a cada una de les pàgines, es penalitza. És a dir, la gent no acaba veient el que tu penges perquè el propi algoritme detecta que has de sortir, diguéssim, del seu propi espai. Per exemple, si tu penges un enllaç de YouTube a Facebook, que són dues empreses diferents, fa que no generi visibilitat al voltant d'aquesta publicació, amb la qual cosa genera una espècie d'endogàmia o es premia el fet que tu pugis directament als teus propis vídeos, i són opcions que no existien en l'inici de les xarxes, però han anat com sofisticant-se perquè no necessitis posar el peu a terra o posar el peu a un altre lloc que no sigui el de l'empresa on estàs movent-te.
Hi ha moltes coses que jo tinc moltes ganes de comentar amb el Xavier i amb l'Ingrid, però una de les quals, abans d'arribar en aquest nivell on estava ara l'Ingrid, perquè l'hauré de fer baixar la terra, no se m'escapin els oients, és que ens governen la nostra pròpia imatge de tal manera que molt sovint tot allò que fem és per vendre'ns a nosaltres mateixos a través de les xarxes, vendre'ns més i millor i oblidar-nos de qui som, per ensenyar-li a algú allò que convé que vegi de nosaltres, no?
Exacte, és com operar directament a sobre d'una cosa molt delicada, que és el desig, no? Més que estrictament la realitat del que ens passa, del que patim, del que això, és el treballar sobre aquesta projecció que té a veure amb com nosaltres ens presentem, com nosaltres ens exhibim, quins likes i comentaris genera, quins compartiments genera, i que acaben, en el fons, quan en principi semblaria que això és per multiplicar les nostres xarxes de connexió, acaben, al contrari, paradoxalment, reduint-les, aquests circuits, al qual, d'alguna manera, la projecció del desig condemna.
De fet,
no?
per baixar també una mica la terra, això és una cosa que ha passat sempre, no? La nostra imatge pública, la nostra projecció pública sempre ha anat amb nosaltres, no? Quan la gent sortia anava a les galeries a comprar o a la plaça pública, un sempre és molt conscient de la imatge que dona als altres. El problema ara és que això s'ha radicalitzat fins al punt de que ja no s'emet paraula o imatge que no es faci pensant prèviament en l'impacte que tindrà aquesta comunicació.
I fins a quin punt no et converteixes aleshores en esclau d'aquella imatge i deixes de ser tu mateix, perquè és la imatge que està tot arreu, perquè la xarxa deixa rastre de tot el que tu fas i de què fas en cada moment. No?
Aquest és el quid de la qüestió, perquè aquest rastre, d'això no som conscients, no?, del rastre que deixem i de que aquest rastre precisament és rastrejat per les empreses propietàries d'aquest espai públic o privat en el qual ens movem a diari.
Avui tenim una banda sonora una mica especial, no, Xavier?
Una banda sonora molt, molt particular,
veure,
perquè ens la va passar la Ingrid. És una playlist amb una sèrie de peces que l'Eloi Fernández porta, li va preparar la Ingrid a la presentació que van fer del llibre a la llibreria Alcaldés.
I la primera que sentirem és Los...
De Los Fils, Balcons Autocat.
I atenció, perquè, Ingrid, si al final a nosaltres ens domina la nostra pròpia imatge, també acabem buscant a les xarxes la realitat que s'acomoda a on nosaltres sentim en confort, no?
Sí, i si no la busques, l'algoritme ja te la dona. perquè al final l'algoritme de les xarxes està pensat perquè tu rebis allò que ja et provoca gratificació, allò que s'assembla molt a tu en quant a gustos, patrons, relacions, i és allò d'això, que si vols caldo, dues tasses. Però per una qüestió de la pròpia construcció d'arquitectura de l'algoritme, amb la qual cosa t'acabes com radicalitzant en la teva posició, inevitablement, perquè cada dia estàs molt en contacte amb gent que pensa molt a prop teu. Llavors, una de les coses que falten a les xarxes és precisament entrar en contacte amb aquests altres absolutament diferents.
Home, els que pensen completament diferent de nosaltres, no?
Sí, i, bueno, que és la base de l'esfera pública, no? Conviure amb gent amb els quals no hi tens res a veure i com ens ho fem, com ens ho maneguem per compartir una ciutadania o un projecte democràtic els uns amb els altres.
A mi m'agradava molt pensar quan llegia aquestes reflexions de la Ingrid en el que passaria si ho apliquéssim al món real. Imaginem-nos que passegem pel carrer, hi ha botigues que mirem i nosaltres que no mirem. Hi ha gent amb la que entrem en contacte i hi ha altra amb la que no entrem en contacte. Què passaria si a la nostra sortida del carrer desaparegués del carrer totes aquelles coses que tradicionalment no mirem o tota aquella gent amb la que habitualment no hi tenim cap mena de contacte? Tindríem, efectivament, un món millor, un món molt satisfactori, entre cometes, en la mesura que només trobarien aquells que confirmen el que nosaltres busquem i amb els que tenim una mena de sintonia o de complicitat. Bé, doncs això és el que passa exactament a les xarxes, que aquests algoritmes, aparentment, podríem pensar que ens mostren tot el que hi ha en el món sencer i en l'univers sencer, però només acaben repetint aquelles coses que en algun moment determinat hem marcat, hem visitat, hem rastrejat, etc.
Per això estan meravelloses aquestes feines de contacte amb el públic, de servei públic, que fan els cambrers, que fan els taxistes que ens estan sentint, que fan les persones que tenen a les finestretes dels serveis públics, Seguretat Social o tal, perquè els hi arriba tothom.
Amb sense
la qual cosa, sense triar. I aleshores hi ha com una transversalitat que cada vegada és més difícil a les xarxes. Cada vegada és més difícil.
Sí, perquè després ens sorprenem de certs resultats electorals, de com pot ser, no estava previst, home, no estava previst.
L'espiral del silenci. Exacte. S'has mogut sempre amb el teu entorn i s'ha silenciat una part en la teva... Vivim nosaltres l'espiral del silenci permanent.
Absolutament. Però és això, és una traducció del que ja passava amb els mitjans de comunicació de masses. I després hi ha la versió contrària de gent que està permanentment en contacte amb allò que odia. No? Que és el...
Això, aquest també és un fenomen, aquest.
És un fenomen. És radicalitzar-te en la ira, o en el que podríem dir la cultura de l'odi, i estar més pendent de totes aquelles coses que et resulten desagradables, odioses o adverses, que no de les coses que et fan bé, per dir-ho així.
I atenció, el jo virtual, són paraules de l'Ingrid, que circula per les xarxes socials, adopta totes les manies de l'adolescència. Narcisisme, sobrerepresentació, bulímia comunicativa, caos mental, la necessitat ansiosa de ser vist, la por incontrolable de ser vist. S'ha instaurat una mena de dictadura o ideologia de la joventut correlativa d'una gerontofòbia cultural. Jo crec que aquest paràgraf s'ha de gravar i repensar perquè quan el llegeixes te n'adones que efectivament...
Que és paraula
això.
Per paraula així.
És paraula per paraula. Narcisisme, sobrerepresentació, bulímia comunicativa, caos mental.
Sí,
això ens està passant.
Sí, de fet, suposo que en Xavier també ho compartirà amb alguns alumnes. Cada vegada trobes més gent jove amb el que anomenen tecnoestrès. I, bé, ja, no
gent jove, dius?
Sí.
Gent jove, dius?
No, només gent jove!
No, però parlo dels alumnes que cada vegada hi ha més estrès emocional, menys eines per interpretar les coses que passen al seu voltant degut a aquest accés, i ells alhora alimenten, ells nosaltres tots alimentem aquest caos amb un accés informatiu tremendo. Abans això era una cosa pròpia dels mitjans, feu vosaltres, no? Tot l'espectre mediàtic, el problema és que ara ho fa tothom, no? La incontinència verbal fa que el discurs sigui l'antítesi d'una reflexió. Vull dir, això és com l'ABC, diguéssim, de la història del pensament. Llavors, una de les estratègies per frenar això és fer un pas al costat, és a dir, callar, sortir de les xarxes, desconnectar, aquesta idea de desconnectar real, que ho anem dient en el dia a dia, hem de desconnectar, no, desconnectar realment, i ja està. És senzilla l'opció. El que passa que no, com que Tu dius lo de l'espiral del silenci, hi ha la de l'espiral de la comunicació, no ens adonem fins que rebentem o fins que hi ha algun tipus de fractura o de crisi emocional. I llavors ens adonem que no anàvem bé, que no anàvem per una autopista amb cinquena marxa.
Atenció, qui ens ajuda a pensar avui també sobre aquesta qüestió? Daniel Inerarity.
No sabem encara amb exactitud quina repercussió tindran les noves tecnologies a la nostra forma de vida política. Si milloraran la democràcia, si la modificaran o la faran impossible. Quan superem el vaivé de l'eufòria i la decepció, potser estem en condicions d'emetre un judici ponderat sobre una transformació que encara està en marxa. En qualsevol cas, és indubtable que l'actual revolució tecnològica fa que les nostres democràcies depenguin de formes de comunicació i informació que ni controlem ni comprenem plenament. Des d'un punt de vista estructural, aquestes tecnologies estan malmetent elements centrals del nostre sistema polític. El control parlamentari ha deixat de ser el que era quan no existia Twitter. La financiarització de l'economia se sostreu de la forma de regulació política que exercien els estats. No sabem què pot significar una ciutadania crítica en un entorn poblat per escombraries informatives. La democràcia és lenta i geogràfica, mentre que les noves tecnologies es caracteritzen per l'acceleració i la deslocalització. Daniel Inerarity, La decisió de Siri, 2018. Put your hand on the computer.
Doesn't that feel better now? I aleshores, en aquest capitalisme de les imatges del que parles, Ingrid, la comunitat que es conforma en aquesta esfera pública és una comunitat condicionada, és una comunitat nova, és com és?
És una comunitat nova que d'una banda comparteix elements de les comunitats tradicionals, és a dir, comparteix afectes, relacions, el que passa que són relacions d'encesa i apagada, per dir-ho així. Són relacions molt més transitòries, a la que es satura el flux de comunicació, satura la relació. És a dir, quan tu tens una relació en l'espai físic, passen moltes altres coses que no passen en els entorns virtuals. Hi ha una memòria del cos, hi ha una memòria de les paraules, hi ha una gestió del llenguatge, una administració de la relació i de l'amistat molt diferent al tipus de relacions online, on, per exemple, l'amistat es tradueix, això, el nombre de no de respostes, sinó de reaccions quantificades, no? De likes, de comentaris, i això en l'espai real, per dir-ho així, una relació d'amistat fins i tot ni tan sols pot estar dotada de paraules, que sé jo.
Mires, t'entens,
sí,
ja està, no?
Sí, són unes altres regles.
Una comunitat, per tant, la nostra, com a persones, davant d'aquest món, què hem de fer? Com es resisteix com a comunitat? Hi ha alguna mena de comunitat de resistència per no deixar-nos prendre aquesta part de ciutadans que som, de ciutadania?
Sí, jo amb això estic molt a prop d'Alexander Kluge, que deia qualsevol esfera pública genera una contraesfera pública. Llavors, ara estem en una època en la qual la gent comença fins i tot a estar una mica cansada de l'algoritme, de la dictadura de l'algoritme, de que l'algoritme t'apropa i t'allunya de les persones, depenent de la programació. Els joves, per exemple, ja no utilitzen Facebook més que per saber els aniversaris dels altres, imagina't tu.
Sí, sí.
I hi ha com un principi d'un cansament que ens portarà cap a una altra cosa, o a dissenyar contraesferes públiques a la mateixa internet, altres xarxes de suport online, acompanyades de xarxes de suport físic, sense les quals
però
no som res.
Instagram va justament a la línia de flotació en contra d'això que dius,
sí,
perquè Instagram és narcisisme en estat pur,
sí,
en base i sense paraula, diguéssim.
Instagram és la xarxa dels és una de les xarxes, diguéssim, que gaudeix de més salut, de més circulació d'inputs,
sí,
i no sembla que vagi a menys.
No.
No, però sí que existeix, per exemple, una cosa que es diu el sàbat de Facebook, és a dir, la pròpia gent comença a prendre disciplina pròpia, agafar
la gent comença a fer...
Aturades.
Sí, aturades, no? Règim, fa règim. La gent fa règim.
Vacances de xarxes, no? De tant en tant, com les vacances laborals, no?
A més, les xarxes, com els mitjans, et posen respostes i problemes que no existeixen. És a dir, falses preguntes, falsos problemes, fins i tot. De com, per què estic pensant sobre això si ni m'hi va ni m'hi ve, no? Doncs sortir també d'aquests falsos problemes que abans era cosa de la televisió, diguéssim, fer aquest tipus de funció i ara està a les xarxes.
Que alguna cosa deu passar amb això? Jo crec que és cert, perquè les pròpies xarxes ja estan preveient mecanismes de preveure que tu desconnectes perquè quan te tornis a connectar diguin què t'has perdut.
Oh, i tant.
Sí, sí. Sí o no?
Sí, sí.
Començant per Twitter i per totes les altres. Per tant, jo crec que ja és una mica la tendència de l'inici de la possibilitat de deslliurar-se d'aquesta connexió perpètua,
diguem-ne. I sobretot posar-li un rellotge raonable a la nostra submissió a les pantalles, no? Posar-li un rellotge, perquè als mitjans de comunicació tenim uns horaris, no? I aquí el problema és que són 24 sobre 24 amb aquestes màquines.
Exacte, no hi ha la presència de rellotge, com això deia Judy Bachman, que és una eina de disciplina del temps, però que ens fa evident aquesta disciplina. En canvi, quan nosaltres ens la imposem, la disciplina, perdem els límits. No?
I amb quina cançó ens n'anem del racó avui?
Ens n'anem, jo crec que per força, perquè ens agrada molt la ironia, fins i tot aplicada a nosaltres mateixos, amb una cançó de la playlist de Los Punsetes. Los Punsetes són la paròdia de l'Eduard Punset, com Mònica segur que saps, amb una cançó que es titula Opinió de Mierda.
Val, d'acord. Gràcies, Ingrid. Fins una altra. Xavier, fins d'aquí 15 dies. Ciao. Que no passi un dia sin que des opinió de mierda. Que no passi un dia sin que cuentes tus miserias. Un dia sin hacer alguien de menos. Un dia sin abrir la caja de los truenos. España necesita conocer tu opinión de mierda. La gente necesita que le des tu opinión de mierda.
Al matí de Catalunya Ràdio.